que passen 8 minuts de les 12, moment d'entrevistar algú a qui distreu fer amanides de tomàquet, odia els mosquits i no li agrada gens portar paraigües. Ara més, has fet un llibre que us volem presentar. Joan Jupallàs va néixer a Barcelona el 1968, podeu fer càlculs i treure conclusions. És llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, ben aviat. Va prendre contacte amb el periodisme esportiu elaborant cròniques i reportatges de clubs de barri per mitjans locals i una mica més tard es va incorporar a la redacció de Mundo Deportivo quan la redacció en Rafa Sanahuja era una altra cosa.
Era una altra cosa. Ara, segur que la redacció de La Vanguardia, que ara ja pisa molt sovint, des de l'any 2015, és una altra cosa, aquell Mundo Deportivo. Avui és, com us deia, redactor en cap de la secció d'esports, on destaca pels seus articles de... sobre el Barça, cada cop més personals, podríem dir-lo així. A més, coneixem bé la seva veu i la seva manera d'expressar-se per les seves col·laboracions a programes de ràdio i televisió, sempre qualité, sempre premium. Ha entrevistat les principals figures del món de l'esport, ha cobert finals de Champions, Mundials i Jocs Olímpics, i en els últims anys s'ha singularitzat a través d'aquests articles d'opinió de futbol.
I com dèiem, ara acaba de publicar el seu primer llibre, Jugada personal, editat per Univers, dins de la seva col·lecció La joia de viure. Joan Jupallàs, què tal? Molt bon dia.
Home, després d'aquesta presentació, ja us de condinar ja, com a mínim.
Sí, com vulguis.
Això no ho diguis gaire.
No. Ja. I són sí, cràpules.
Estic absolutament superat per els vostres comentaris.
Desesperat.
Mira, ara de seguida entrem en la gènesi del llibre i en les seves particularitats, que ens ve molt de gust, però mira, m'acompanya aquest senyor d'aquí que ja sí. No ha pogut estar. T'ha vist entrar per la porta ja directe.
D'haurà anat.
Rafa Sanahuja, que ara dèiem... Té una pregunta, no sé si dir-ho, però essencial per començar.
Vinga, és que m'he quedat amb moltíssimes coses del llibre, l'he gaudit, és sorprenent aquest llibre que has escrit, Joan Ju.
Gràcies.
Però és que va haver una part del llibre que em va fer plorar. Plorar de riure. Mm. Plorar de riure.
Bé, això és bo.
I la pregunta és la següent. Tu tens un raspall de dents a la redacció?
No.
Bé, perfecte. Podem ser amics, Joan Jupallàs.
Exacte. No. És que utilitzo exemples per diferenciar les redaccions d'abans amb les d'ara. Llavors, a les d'abans, diguem que hi havia pataques amb substàncies o líquids euforitzants. I ara hi ha listerines, diguem, no? I és una mica per comparar les dues de manera molt gràfica com ha canviat això de les redaccions dels diaris. Encara hi ha gent amb pataca, però cada cop més, i han sigut superats pels listerines amb raspalls de dents. Sí, sí.
A més,
no sé si és bo o dolent. Jo només ho descriu.
Explicats al llibre que els dels raspall de dents són els mateixos que a la mínima que puja una miqueta els decibelis de soroll diuen... Així no se puede trabajar.
Exacte. Això, sí, una altra de les característiques de les antigues redaccions és que hi havia soroll, fum, es cridava, no hi havia mòbils, els telèfons eren... Bueno, era un altre... Era com entrar en un món de perdició. I si sorties tard, encara més. I ara sí, hi ha comandos a les redaccions, perquè hi ha un silenci com sepulcral, quasi que entris allà en un museu, que tampoc entenc perquè a la gent, als museus, no s'atreveix a parlar normal. És una cosa que sempre...
No exacte.
Com si sí. No sé, pots parlar normal, respecte, que no pots cridar, no? Però la gent es parla com fluixet als museus. És una cosa que sempre m'he preguntat.
Aquest era el comentari que és a part del llibre que t'he explicat abans, Joan Ju, que Rafa Sanahuja fa uns dies i diu, és que no puc més, o sigui, amb aquesta part del llibre del Joan Joi m'ho va explicar i marxava ell de la redacció encara rient. Bé, tenim moltes preguntes. Et volia preguntar si ara que has escrit un llibre et sents, aquesta és la clàssica, un escriptor o no, el per què de fer aquest llibre tan personal en aquest moment de la teva vida i fins i tot, Joan Joi, com es va anar fent, no?, la idea del llibre, diria que va ser entre aigües, però el que més ens ha cridat l'atenció quan comences les pàgines d'aquest Jugada personal és, diria que era, Rafa, la cinquena línia.
Cinquena línia.
Dius que el món es divideix entre els que nadeu i els que no. Nosaltres no nadem gaire, per tant, Joan Ju, ets millor persona que nosaltres.
Evidentment. No, jo volia començar una mica provocant.
Sí.
I ja, d'entrada, ja. De fet, vaig rebaixar. Encara era més pedant i més provocativa la frase, però vaig pensar baixa-la una mica perquè si no la gent a la primera pàgina ja t'odiarà. Però no, el que vull explicar és que jo després ho he reflexionat fora, després d'acabar el llibre, que jo crec que escriure i nedar tenen bastantes coses a veure. Llavors, perquè és una activitat solitària i perquè, home, al principi fa com que costa, no? Perquè escriure és una activitat que no la disfrutes sempre, que és costós a trobar el moment, les paraules claus i que allò flueixi. I nedar és una mica el mateix. Al principi el cos està encara com una mica rovellat i has d'anar nedant fins que hi ha un moment que, clic, tu ja vas com...
Que estàs desconnectat,
exacte.
Eh?
I precisament aquest llibre se'm va acudir fer-ho nedant. Sí,
fer-ho nedant. I què va passar a partir d'aquell moment, fins que arriba, no?, la jugada personal?
Vaig xerrar amb una editora que es diu Esther Pujol. vam anar quedant dos o tres vegades i després de parlar-ho vam consensuar que aquesta col·lecció tan maca d'univers que es diu Joia de Viure doncs encaixava amb el que jo podia explicar de la meva feina, la meva relació amb el futbol. El que passa que jo crec que el que ha passat aquí una mica és que a l'hora de crear el context per explicar això, jo diguem que m'he buidat una mica més del que em pensava, no? I com jo sóc un tio reservat, doncs els meus amics han llegit el llibre i han dit, però què has fet? Però si tu no m'expliques mai res. Doncs mira, escrivint sol, al final expliques més coses que en un bar amb gent.
Doncs mira, justament una de les coses que em va atrapar del llibre, perquè clar, jo et conec les teves opinions i la teva veu, com dèiem al principi, i com t'expresses i tal, però de sobte em trobo amb la teva història, no? Mm. Parles dels teus pares, de la teva infantesa, de la relació amb els teus germans quan éreu petits. Expliques que viure la infància en un barri lleig com a nou barri està condicionant la mirada, que és interessant. Però sí que és cert que em dona la sensació, Joanjo, que més endavant, en aquest moment actual, observes aquell Joanjo gairebé com si fos una altra persona amb una vida que tu no has viscut. De fet, crec que en algun moment del llibre ho dius més o menys així. Amb molta distància, fins i tot que et costa recordar nítidament. És que a mi em passa, em vas identificar, no? Ho he captat bé, això.
Sí, igual és que tenim tants anys ja que...
Sí.
que ho veiem molt llunyà, i és veritat. Jo no només ho veig llunyà perquè han passat molts anys, sinó perquè el paisatge anímic i físic era molt diferent. Ah. Llavors, al final, quan ho recordes i t'imagines de petit, és com si ho veguessis des de fora, com si aquell nen ara el veiessis com en una pel·li o en un... No? I te'n recordes d'allò... També hi ha un desig de fugir, també, no? Perquè no sempre t'ho passaves bé, perquè si a casa no vas tenir un ambient perfecte o idíl·lic, suposo que també hi ha un mecanisme que et fa marxar, no?, d'allà. Però no renuncio a allò, ni al barri, ni a la meva família, ni sí. molt menys. De fet, estic molt content perquè la meva mare se l'ha llegit. M'ha dit que...
Sí.
Molt bé.
Sí, molt bé. El que passa que ja al principi els episodis dels que parlo doncs sí. són una mica durs, però llavors em va dir la meva mare, que em va fer molta gràcia i em va fer estimar-la encara més, que em va dir he llegit el llibre com si no fossis tu.
Està bé.
I així totes les parts més així una miqueta delicades doncs li passaven millor. No, està molt contenta, els meus germans també, i això també a mi em dona... Eren els crítics que més m'interessava que estiguessin a favor del llibre. I sí, jo crec que quan estàs sol escrivint ja no tens un control sobre allò com si allò fos anés a ser llegit per algú.
Yeah.
Tu estàs escrivint. I la decisió va ser si allò que estava escrivint ho publicaria o no. I vaig decidir que si el llibre volia ser autèntic o tenir... veritat, havia de posar segons quines coses. I crec que és una de les coses que, al final, tot i que, bueno, et despullis, en certa manera, emocionalment, tampoc és una exageració, jo crec.
No, és molt elegant.
És, em quedo amb, sí. jo què sé, amb... Dono pistes, també, d'allò, però tampoc em recreo gaire, no? Però era necessari per explicar el que volia explicar. Al final és una primera persona, és una no ficció, i no pots escaquejar, tampoc. No pots passar per sobre de tot. Jo crec que has de ser una mica profund, una mica no quedar-te a la superfície.
Joanjo, ja en el llibre, amb els anys, i ho dius sense manies, t'has aburgesat. Dius que t'agrada viure i menjar bé.
Sí.
Ben envoltat d'amics i bons restaurants. Però... Sí. va haver un Juan José, així en castellà, que amb el seu amic Ernesto va ser feliç fent una pintada als carrers de Nou Barris, dient-li a un polític, Marcelino, vete del barrio. Molt rebel, eh, juvenil?
Sí, Sanahuja. Sí, molt, molt. Ui, un risc allà.
D'aquell Juan José, sí. Aquest Joan Judà de la bona vida, queda alguna cosa?
Sí, jo crec que tots portem el que... O sigui, tot ens acaba formant. Jo amb l'Ernesto, per exemple, encara som molt amics. I aquell Marcelino del Betel Barrio, doncs és una de les anècdotes que sempre recordem, perquè érem dos marrecs i era un anunci, o sigui, electoral, als anys 80... Ja no era Aliança Popular, ja era Partit Popular, devia haver-se canviat les sigles, però bueno, la cosa no canviava gaire.
Sí, el mateix, no?
I era el Marcelino Oreja i eren eleccions europees i el nostre carrer era superpetit, però superpetit. I aquell anunci era enorme, no? I llavors ens vam sentir com ferits en el nostre orgull, no? Però què fa aquest senyor? I llavors vam agafar una escala, vam baixar per la nit i vam escriure amb un rotulador Marcelino Vete del Barrio, que per ser un amic meu em va dir hauríeu de fer unes samarretes d'aquest logo.
Home, és que...
Marcelino Vete del Barrio, sí. Encara que ningú sàpiga de què va, però la frase té força.
No, té força, enganxa, és que val.
Sí.
Bé, en tot cas, clar, tu jugaves aquest futbol de carrer, patir d'escola, amb motxilles marcant les porteries, és un clàssic, però les teves primeres cròniques van ser amb aquells partits d'indis contra cowboys. Mm. Això com és?
Bueno, perquè el futbol... ara, clar, tots... té moltes formes, diguem. La pilota sempre rodona, però tu el pots jugar de petit al pati de l'escola, o el pots jugar com jugava jo també al carrer, que la porteria sigui una persiana d'una fàbrica abandonada, o el pots jugar... ja quan ja ets més gran i el futbol no t'ha donat gaire, o sigui, no has sigut el jugador que pensaves que eres, doncs ja et fas gran i fas patxangues. O el gran futbol, no? El futbol que omple els estadis, etcètera, no? I jo jugava, sí, aquests partits, però també tinc un record de jugar a futbol a casa dels meus avis, no? Al passadís, no? Uh-huh. Que jo crec que tots hem jugat al passadís.
Sí, totalment.
No? Sí, amb una pilota que jo crec que era, no sé, més antiga que el futbol. O sigui, estava supergastadíssima. I en aquell passadís hi havia com un armari i allà tenien els meus avis doncs, les figures d'indis i cowboys, que bueno, eren cowboys, no, vaquers...
Sí.
I llavors jo feia que els indis jugaven contra els vaquers quan passava de la pilota i jugaven a futbol. Llavors, clar, imagina't, no? No sé, la porteria deva ser una tenda de campanya o... En fi. I jo me'n recordo d'allò, no? I també és una manera també de parar dels avis, que eren també figures que també em van marcar molt, uns per bé i altres per no tan bé, no? En funció de si eren pares de la mare o pares de l'avi. Aquesta dicotomia entre que et vas trobant entre influències bones i dolentes, no? Que tots segurament tindrem, que suposo que també per això el llibre està agradant, no? Perquè al final la gent se sent identificada. No per ser un barri de l'extraradi, pues, encara que no fos el meu, perquè vivia en un altre, o perquè els partits de futbol que jo destaco, com ara parlàvem fora de micro amb el Brasil-Itàlia del 82, també ens va marcar, o perquè, en fi, jo crec que el futbol no és només veure o jugar, és també... Si vas a l'estadi amb els teus amics, tot el trajecte, tot el ritual d'anar al futbol. Els que som enviats especials, ens flipem amb l'olor de la gespa, vull dir que estem fatal. I tot ens afecta. El que fem pel matí... I per això reivindico també el llibre Anar als jocs, no? Que a vegades... doncs això de cobrir les notícies allà on es produeixen sembla com si demanessis allò un gran quei. No, és que les coses s'expliquen molt millor quan les veus in situ, i jo crec que això s'ha d'insistir.
T'he de reconèixer que tota aquesta primera part del llibre en què expliques, no?, la teva infantesa, com vas entrar en contacte amb el futbol més de carrer, la relació amb els pares, m'ha agradat tant que els he recomanat als meus fills, perquè jo els explico també que va haver una època en què no existia internet, en què no existia tanta televisió, i que era així, no? I els he dit, el Joan Ju ho reflexa perfectament. Però tu ja has fet esmena, et vas avançant a les preguntes, de que has vist molts partits professionals, però vull preguntar-te per aquest que ja has esmentat, any 82, estadi de Sarrià, Mundial d'Espanya, Brasil, Itàlia, tu hi eres allà, què va passar dins teu aquell dia?
Bueno, jo crec que em vaig enlluernar amb el que va passar, perquè jo devia tenir 13 anys i a prop de casa van venir dues seleccions en un mundial de primer nivell que no havíem vist mai en directe, perquè nosaltres veiem altres coses i per la tele no teníem 50 canals, teníem dos i ja està.
Sí.
Jo crec que el 82 encara no havien arribat ni les autonòmiques.
No.
Això. Llavors, no teníem informació del futbol internacional com es té ara, no? Que tothom sap, fins i tot, el jugador suplent del Lens. O sigui, no? Hi ha aquesta febre que al final és una mica passada i tot, del futbol internacional. Però aleshores hi havia uns jugadors extraordinaris que els veiem com algo molt llunyà i els vam veure de prop, no?
Que eren de veritat.
Sí, eren de veritat. I a més a Sarrià, la visió de la gespa és com molt propera, no? Eres un estadi de 40.000 persones. I jo vaig viure aquell partit amb el meu germà i em va trasbalsar. O sigui, tot.
Però
tot.
Clar, és el que dèiem fora micro, no, Joan Lluc? Que és un partit que, vull dir, que vosaltres us va marcar la vostra generació, però que després generacions, els meus germans, és el que dèiem abans. Vull dir, jo aquell partit és com si, com si jo ja hi fos, no? Clar. I acabava de néixer el 82. Però és que el documental, el meu germà, és l'únic partit que diu que ha plorat.
Sí.
Perquè va perdre Brasil, no?
Sí, va perdre Brasil, que era la favorita i que era la que jugava el millor futbol. Jo crec que sí, aquesta mania que tenim d'utilitzar el futbol com a metàfora de la vida, no? Una mica, en aquest partit jo autoritzo a tothom que ho faci, perquè és que va tenir tot el que pot tenir un partit de futbol. Que el que mereixia guanyar perdi, que això a vegades passa a la vida, no? Que no és sempre justa, no? Veure plorar tios que eren ídols, no? Quan perden, com el Zico, com el Sócrates, com l'Eder, que eren jugadors amb un carisma extraordinari. Veure la selecció italiana, també, no? Que era molt pragmàtica, però que també tenia molt de carisma, en Paolo Rossi marcant els 3 gols, no? Les aficions, no? Com es vivia? Com Itàlia? Perquè nosaltres vam estar en el lloc on estaven els italians. Com vivien els gols? Era com algo catàrtic. I tot allò em va fer pensar que el futbol, a part de jugar-lo, explicar-lo, jo ja vaig tenir com algú allà dins que em va tocar, no? I és un partit que en fi... a més, hi ha una altra lecció d'aquell partit, que no sempre és tan important guanyar, perquè Brasil va guanyar en certa manera, no? Perquè encara ens recordem d'aquella selecció, una mica com Holanda, no? L'Holanda del 70, que va perdre les finals, però tothom té un record d'aquella selecció perquè era la que millor jugava, per l'estètica, pel que fos. I jo crec que això també està bé, no? Que no ens quedem sempre amb els guanyadors, tot i que guanyar està molt bé.
Sí. Quantes vegades has vist aquest? L'has tornat a veure moltes vegades?
De tant en tant, sí, però... jo crec que complert ja fa temps que no el veig. Igual per un reportatge que vaig haver de fer, no sé si era per algun aniversari d'aquell partit, el vaig tornar a veure sencer. I vaig veure Sócrates allà, que era un jugador de 1,90 m i calçava un 37 o 36 de peu, i que després...
després petit,
és clar. Va ser un activista d'esquerres... amb una profunda implicació amb els problemes de Brasil. No sé, és un partit que em va sacsejar per dins i que recomano des d'aquí, si vol la gent veure'l. Perquè, en fi, ho té tot.
Joan Josep, ens està acabant el temps, Anaúja, ja em sap greu.
Mare, a mi també,
haurà de venir un altre dia. Però passem una mica a la part professional, perquè també és molt interessant. Ara fa ja uns quants anys el Barça C va aconseguir pujar de categoria i ho va fer jugant a Múrcia, concretament Joanjo, un poble que es diu Mula. Sí. I algú s'Anaúja, no? A Mundo Deportivo.
Indefinit.
Encara sense contracte fixe, va titular El Barça sube en mula.
Sí, sí.
Què n'opines ara d'aquest titular?
Malament. Crec que
però, Joanjo...
Encara em flagelo d'aquest titular i és una de les... Si això no és despullar-se, o sigui, i no flagelar-se...
Però tu saps, Joanjo, que hi ha un gènere que és aquest tipus de titular.
Sí, però encara en aquella època jo crec que encara no es feia...
Va ser agosserat en aquell moment? Va ser innovador?
Sí, totalment. Jo crec que... El que passa que afortunadament va passar desapercebut perquè anava a les últimes pàgines del Mundo Deportivo, era un ascens de tercera divisió... En fi, però sí, era un poble que es deia Mula i el Barça seva pujar de categoria. O sigui, jo vaig ser informatiu, al màxim. No es pot ser més informatiu.
No, és que ho dius perfecte.
Sí, clar.
Això és així. Sí. Ara dues preguntes que tenen a veure, la veritat. La primera, si Roy Baumeister és un nom inventat, i la segona, Joanjo, per què ens ha agradat tant el futbol?
No és inventat. El nom apareix en un llibre, però dic que em fa molta gràcia el nom precisament perquè sembla que se l'hagi inventat l'autor, però no és inventat, és un científic real que fa un estudi, bueno, molts estudis sobre l'atenció, com hem anat perdent l'atenció sobre les coses degut als 1000 impactes que tenim al dia, evidentment degut al mòbil, etc, totes les derivades. I per què ens agrada tant el futbol? Doncs jo crec que és difícil de contestar, però té molt a veure amb l'instint, jo crec, perquè moltes vegades veus a nens petits que encara no tenen coneixement i veuen una pilota i es tornen absolutament bojos. Hauríem de fer un estudi, no sé si del mateix científic, igual el truco.
Baumeister,
què penses de la relació entre els nens petits i les nenes petites i les pilotes? Per què al·lucinen tant? No sé, és una cosa que roda, que si ens posem molt exagerats, podem parlar de, no sé, que és igual, que té la mateixa forma que els planetes, no? I que la Terra, i que tot això que és esfèric ens fascina d'alguna manera. I jo crec que no és només futbol, el que ens agrada és tot el que envolta el futbol. Ens agrada no només jugar al futbol, ens agrada molt parlar del futbol. I ens distreu. I jo crec que la base de la vida, a part de treballar, és distreure's. I si hi ha una cosa que et distreu, tot i que a vegades ens passem de parlar de futbol, també t'ho dic, jo crec que, bueno, és fantàstic. Amb moderació, sí, bé, com totes les drogues, és recomanable el futbol.
Està bé. Escolta, Joanjo, bueno, em sap greu, perquè s'ha d'acabar la conversa en re. Jo vull rematar-ho amb una pregunta sobre el Barça en general i el moment actual. Parla'ns una mica del club blaugrana al jugador personal, el teu llibre, i defineixes, atenció, el Barça com a organització grillada impossible d'entendre. Vols fer algun matís?
No, us subscribeixo a l'opinió d'aquest autor que cites. Home, és un resum, una mica massa resum, però en el context del que volia dir és que sí, que és... jo crec que és una exageració, tot el club, el que genera, els mitjans de comunicació que parlem del Barça, com contamina tot el contamina, però en el sentit de que tu pots, per conèixer algú, diguem, per entablar una conversa amb algú que no, és una via d'entrada, o sigui, serveix per tot una mica.
Sí.
El que passa que jo crec que ens hem de moderar una mica, a vegades l'art és molt maco, hi ha moltes altres expressions artístiques que no tenen a veure amb el futbol i que omplen la vida de la gent, i crec que s'ha de compartir amb tot. O sigui, el futbol i el Barça estan molt bé, però s'han de fer altres coses, perquè si no et quedes amb una i això no... A mi en particular, la gent que només parla del Barça i tal, tampoc m'agrada. Jo crec que una de les coses que més he fet com a periodista esportiu és no llegir literatura esportiva o no estar tot el dia escoltant el que diuen els companys, desconnectar, perquè al final el que t'enriqueix són els altres periodistes d'altres seccions, l'alimentar-te d'altres coses, i crec que al final repercuteix sobre el que estàs escrivint, perquè tot val al final per escriure un article sobre el Barça.
Mira, ens has d'ajudar, perquè, Rafa, necessites acabar un titular, no?
Sí. Volia demanar-te pel Barça de Flip, però m'imagino que estàs al·lucinant una mica
tothom,
perquè és el mateix equip que l'any passat, però jugant com el Milan de Sacchi, de sobte tothom està allà engrescat. Però el titular que vull que termines és que no sé si fer-lo en present o en futur. Bueno, el faré en futur.
Vinga,
a veure.
La Minja Mal serà...
el millor del món.
Sí?
Sí. Sí. Ja està entre els 5 primers. I té 17 anys. I jo, amb 17 anys... a part de més, sí que és una altra cosa, no he vist a cap jugador així, mai. I, bé, tinc, no sé, uns quants anys ja veient futbol, i, i no n'he vist cap. No és només el que fa, perquè quan veu, o no és només la sensació que tens quan la pilota arriba amb ell, etcètera, etcètera. És com es mou, és com entén el que ha de fer en cada moment. Té 17 anys, eh? O sigui, no té carnet de conduir.
No pot veure.
I tu el veus i li veus una maduresa a l'hora de jugar, que ara el futbol modern implica moltes coses més que no pas regatejar, xutar, sinó que hi ha altres, moltes coses. I l'altre dia va fer una passada amb l'exterior, per exemple, en carrera, que jo l'he vist molt poques vegades, i amb un nen de 17 anys ja ni t'explico. I és feliç, a més, jugant. O sigui, no nota la pressió, cosa que a vegades hi ha jugadors que s'estanquen perquè la samarreta els destrueix, els pesa molt, i aquest no, aquest té molta, molta personalitat, i jo crec que serà el millor del món, estic convençut.
Com un rayo que travessa les ferides, jugada personal, editat per Univers, dins de la col·lecció La joia de viure, un llibre diferent que us farà reflexionar i gaudir. Joan Xopallàs, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, m'ho he passat molt bé i m'ha encantat xerrar amb vosaltres.
Igualment, no, Rafa?
Igualment.